primitive.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Un antibiòtic sintètic, el linezolid, que ja s'utilitza contra diverses infeccions, pot constituir un nou tractament contra el càncer de mama més agressiu, segons un estudi d'investigadors del Vall d'Hebron Institut de Recerca. La recerca s'ha publicat a la revista Molecular and Cellular Proteomics. L'equip d'investigadors proposa l'administració combinada d'un antibiòtic i un inhibidor de l'autofàgia per aturar el creixement tumoral i eliminar la població específica de cèl·lules resistents. El fet que això es pugui aconseguir amb antibiòtics ja comercialitzats escurçaria el temps necessari per a dur-lo a la pràctica clínica, perquè ja se'n coneixen la posologia, toxicitat i altres característiques. L'objectiu dels investigadors era estudiar els mecanismes que provoquen l'aparició de resistència als tractaments del càncer. Avui precisament es celebra el Dia Mundial contra el Càncer i arreu del país es commemora amb diverses activitats. A Lleida, monuments de més d'una cinquantena de poblacions s'il·luminaran de color verd amb motiu del Dia Mundial contra aquesta malaltia. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Els professionals atribueixen aquest increment al fet que la població cada cop viu més anys, però també pot disposar de noves tècniques i avanços tecnològics que permeten detectar determinats casos de la malaltia que abans no es podien localitzar. La cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Arnau de Vilanova, la doctora Antonieta Salut, ha explicat l'increment de les persones que reben tractament a l'Hospital Lleidatà.
Perquè la gent és grans, i al fer més grans, doncs, lògicament tenim temps de tot, però 30% és tabac, 30% és dieta i un 30% és algo que no se sap. També veiem gent, cada vegada gent més jove. També anem a buscar amb programes de screening i, per tant, trobem casos que potser no els trobaríem. Les proves radiològiques cada vegada són millors i trobem càncers que potser abans no els trobaríem. I fer molt hincapié també amb el consell genètic. Si vostès pensen que poden tenir un component hereditari, consultin a la nostra unitat de consell genètic.
Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, l'Hospital Lleidatà ha inaugurat l'exposició Apropa't a la meva realitat i descobreix les meves emocions, de l'Associació Espanyola contra el Càncer, amb imatges i pensaments de persones que pateixen o han patit la malaltia.
Com hem pogut escoltar en aquesta crònica, també diversos hospitals d'arreu de Catalunya han fet públiques les dades en referència a aquesta malaltia. El Consell Comarcal del Maresme ha convocat les alcaldesses i els alcaldes a una reunió amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, per parlar de la seguretat de la comarca. Ràdio Arenys de Munt, Pau Buch.
Bona tarda. Aquesta reunió és la continuïtat de la celebrada el passat octubre, en la qual representants del Departament i comandaments de Mossos d'Esquadra van escoltar les queixes dels municipis per la creixent sensació d'inseguretat ciutadana davant l'increment dels robatoris. Àngel Castillo, que representarà Arenys de Munt com a regidor de Seguretat, explica que en la trobada la Generalitat presentarà les solucions que es proposen per neutralitzar l'onada de robatoris.
Aquesta trobada principalment ve arran de tot aquest increment que hi ha hagut a tota Catalunya de robatoris, però especialment al Maresme, i bé, el que ens ve a explicar és aviam com afronta en aquest cas la Generalitat i Mossos tot el que seria el tema de la seguretat ciutadana, sobretot amb aquest tema sensible com són els robatoris, que complica i hi ha hagut un increment important a tota Catalunya, i que evidentment des del Maresme l'estem patint. Aquí des d'amunt no és que estiguem amb el punt més àlgid, però sí que és veritat que l'estem tenint.
Tot i que no està confirmat, Castillo avança que des de la Conselleria d'Interior s'oferirà una bossa d'agents de policia local per tal de millorar el servei.
Això és tot aquesta hora. Que passin bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I amb aquesta ja van tres. Amb aquesta ja van tres les setmanes que portem convivint amb el virus de la grip. Un virus que ens està deixant les urgències plenes i qui més qui menys amb algun familiar o amb alguna persona propera afectada. El virus de la grip que porta tres setmanes convivint i que sembla que encara li queda vida per ben bé una o dues més. I és que les baixes temperatures, la gelor, el contrast de les temperatures entre, aquesta setmana passarà, entre el migdia i la tarda, entre el migdia i el vespre, doncs facilitarà que aquest virus pugui actuar damunt d'organismes, recordem, que es mostren febles a la seva presència. En tot cas, des d'aquí, si ens esteu escoltant des del llit o ens esteu escoltant des del sofà recuperant-vos, o sou a hores d'ara en aquella fase inicial de la malaltia, paciència. Ja ho deien les àvies. Això dels refredats i de la grip són tres de pujada i tres de baixada. Si sou població de risc, si teniu malalties cròniques o teniu a partir de determinada edat, o abans, o sou més joves de determinada altra, sobretot si sou els pares que ens esteu escoltant, evidentment, en el vostre cas sí que és recomanable anar a un CAP, un centre d'assistència primària, un dispensari, a un hospital, i a partir d'aquí, doncs que sigui el metge el que determini si cal o no medicació i la quantitat de medicació que us heu de prendre. Si sou de la resta, doncs, home, si la cosa no empitjora gaire, doncs ja ho sabeu, el farmacèutic, analgèsics, i sobretot, molt de llit, molt de descansar, molta manteta, molta estufa, calefacció, radiador, el que tingueu a prop, i com dèiem, tres de pujada, tres de baixada i molta companyia per mirar de passar el millor possible aquests dies. I posats a escollir companyia per la tarda, doncs què millor que la ràdio i què millor que la vostra ràdio local, i posats a fer què millor que el FAR, que és el programa mariner de Catalunya i que us obrirà els horitzons a un nou món de navegació, de sostenibilitat, de medi ambient, de natura, un nou món amb una terminologia concreta, amb una manera d'entendre la vida diferent i que, a més, el teniu ben a prop de casa vostra. Per tant, quedeu-nos amb vosaltres i passeu aquests del cas de que estigueu refredats o en grip amb bona companyia. I, si no, quedeu-vos igual i, en tot cas, des de la vostra activitat quotidiana, compartiu amb nosaltres aquestes 3 hores de ràdio. Salutacions de l'equip tècnic que el fa possible, en Joan Bosch, que, per cert, avui és el seu aniversari. El felicitarem quan s'incorpori a la feina, que ho farà d'aquí un parell d'hores. En Sergi Mirriam, David Valverde, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui es parla, en Josep Maria, que no estarem amb vosaltres fins a les 7, arrencant aquesta primera setmana íntegra del mes de febrer. Benvinguts.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I benvingudes, evidentment. Doncs jo no sé el vostre entorn, però diguéssim que el nostre, és a dir, de la costa central catalana, jo crec que arreu del país, arreu del territori, també els extrems on el vent seguia bufant amb força, seguia persistint, el comentari d'aquest matí, quan entraves a la feina, a la cafeteria, al centre de treball, a l'escola, a la porta, mentre es portaves, era carai, quin fred que fa, carai, quina gelor. Aquesta nit sí que ha fet fred. I qui més qui menys portava bufanda, braga, buf, barret i guants, en alguns casos, fins i tot. Diuen que això contrastarà amb la temperatura que tindrem al migdia. De moment, que voleu que us digui? Que no ho hem notat gaire. Però, en tot cas, que sigui en Sergi Gallego, des del Servei de Meteorologia de Catalunya, el que se'n faci 5 cèntims. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vaja, avui temperatures molt, molt baixes aquest matí quan ens hem llevat, i deien que aquest migdia la cosa remuntaria. Jo no sé si és perquè l'edifici estava tan fred que no ha donat temps a que s'escalfés, però certament no ho hem notat pas gaire.
Bé, aquesta matinada, doncs sí, ha estat molt freda. De fet, tan poca nuvolositat doncs no ha fet l'efecte tapa, que, entre cometes, doncs llavors aquesta massa d'aire doncs s'ha refredat de seguida, i bé, partíem de molt a baix, i per tant, tot i que han pujat força les temperatures, doncs el fet de partir de tan a baix doncs li ha costat, i ara doncs trobem alguns valors que volten entre 11 i 16 graus. De fet, les més altes les trobem a les Terres de l'Ebre, a Aldover, que són els 16, fins i tot arribat a màximes de 17 graus.
Estem parlant de fred sec, és a dir, de temperatures baixes, d'aquest aire tan sec que talla les mans.
Sí, la humitat és molt baixa i, per tant, clar, parlem d'un fred que fins i tot molesta, no? Però els pròxims dies la tendència és doncs que la baixa pressió que hem tingut aquest cap de setmana doncs s'allunya i dona pas a l'anticicló. Aquest anticicló doncs portarà estabilitat meteorològica i farà pujar notablement les temperatures.
També a la nit, o a la nit haurem de seguir abrigant-nos?
Sí, a la nit encara, clar, es mantindrà les matinades i les nits fredes, però al migdia doncs podran arribar fins a 18 o fins i tot 20 graus.
Déu-n'hi-do, per tant, serà sens dubte agradable. Fas bé de dir-ho, aquí a Arenys tenim uns ocupes que porten tres nits encendiant la casa on viuen pel fred que fa, vull dir, seria bo que recuperessin una mica, més que res, perquè els bombers puguin dormir. Escolta'm, l'estat del mar i el vent seguirà persistint o plega ja?
Bé, la tendència és que amb l'anticicló aquest, doncs, l'estabilitat doncs, arribi i també afecti doncs, el vent, no? El vent, doncs, ara en aquests moments bufa de component sud a pràcticament tota la costa catalana i al nord de l'Alt Empordà sí que entra una miqueta de tramuntana, un palet més intensa. Aquest vent, doncs, tendirà a quedar a final del dia fluix i variable i de cara a demà, doncs, molt semblant. El component sud s'imposarà a partir de migdia i també continuarà aquesta miqueta de tramuntana al nord de l'Empordà. Pel que fa a l'estat de la mar, doncs, parlem de marejol en general amb algunes àrees de maró i sí que trobem amb aquesta tramuntana, doncs, algunes àrees de forta maró a punts del nord de la Costa Brava.
Doncs aquesta serà una mica la previsió del temps per les properes hores. Tranquils, perquè al llarg dels propers dies la cosa anirà millorant i, en tot cas, cap al migdia estarem certament confortables. Sergi, moltíssimes gràcies. Demà tornem a parlar.
I tant, a vosaltres.
Fins després, a reveure.
Connectem amb l'actualitat.
Comencem reunions, comencem la setmana amb trobades bilaterals, que és una cosa que sempre queda molt bé. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Trobades bilaterals entre dos governs, el de la Generalitat de Catalunya i el del govern balear, no?
Així és, trobada que s'ha produït aquest matí a la seu del Departament d'Agricultura a Barcelona entre la consellera Teresa Jordà i el seu homòleg balear Vicenç Vidal. Per què? Doncs per obrir noves vies de treball conjunt. L'objectiu, doncs, defensa conjuntament els interessos en matèria de política agrària davant les reformes previstes i també en el model de gestió de la pesca d'arrossegament. En aquest àmbit, treballant en un règim de gestió basat en la limitació dels dies de pesca anual, així com altres mesures de conservació. El futur que han dibuixat passa, asseguren, pel manteniment de les embarcacions actuals i no perdre d'aquesta manera més flota i aconseguir compensar la possible reducció que es faria dels dies de pesca, millorant, diuen, la comercialització i els recursos pesquers. A més, els dos consellers han coincidit en la necessitat de seguir treballant en la cogestió pesquera, de la qual ens estem fent ressò totes aquestes setmanes, i també han acordat accions d'intercanvi d'experiències i col·laboració, una miqueta com el que van fer els GALP de sí. Mar de l'Ebre, també amb el País Basc, doncs es faria també amb el govern balear.
Molt bé, doncs a nivell governamental s'ha fet aquesta iniciativa, esperem que doni fruits i que serveixi per recuperar la flota, sobretot l'arrossegament, que no plequin més barques, perquè això preocupa i molt a les confraries. Per cert, l'arrossegament que avui ha començat veda.
Veda fins al 5 de març.
Doncs que els hi vagi bé i que puguin cobrar. Ens seguim parlant. Fins ara.
Fins ara.
A reveure. Per cert, en clau marinera, en clau de mar, s'ha finalitzat el projecte de repoblació de les gorgònies al fons marí del Cap de Creus. Cristina Cantal.
450 gorgònies s'han trasplantat entre 60 i 85 metres de profunditat al fons marí del Cap de Creus. Han treballat conjuntament científics i pescadors de les confraries de Cadaqués i el Port de la Selva en aquest projecte de conservació i recuperació de poblacions de gorgònies de profunditat mitjançant restauració ecològica i mitigació dels impactes de la pesca. Els dos sectors han recollit les gorgònies que havien estat capturades accidentalment a les seves xarxes durant la temporada de pesca d'abril a setembre de 2018 i posteriorment han procedit a trasplantar-les al fons marí. Amb l'ajuda d'un robot submarí s'han establert els mecanismes per poder monitorar la seva supervivència a mitjà i llarg termini i també s'han determinat experimentalment les condicions òptimes per al creixement de fragments de gorgònies a utilitzar en accions de restauració de poblacions impactades. Aquests ventalls de mar es consideren un organisme creador d'hàbitat i contribueixen en la protecció de larves i juvenils de peixos i crustacis del fons marí de la plataforma continental del Cap de Creus, que ha estat recentment declarada lloc d'interès comunitari en el mar de la xarxa Natura 2000.
I mentretant, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per atracar 7 benzineres de Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, Ivan Fernández.
Segons han informat els Mossos, la dona de 31 anys i veïna de Sant Feliu atracava les benzineres intimidant els treballadors amb un ganivet de 30 centímetres que amagava dins una bossa de paper. La detinguda, que havia comès 7 atracaments des del passat mes d'agost, assaltava les benzineres quan aquestes anaven a tancar i, per tant, quan menys clients hi havia. La dona també havia fet servir en alguna ocasió un cotxe amb matrícules camuflades per poder escapar després dels robatoris. Tot i això, els Mossos van poder trobar el seu vehicle i van poder arrestar-la. Ara el jutge ha acordat el seu ingrés a presó, acusada de 7 robatoris amb violència i intimidació.
I igual que ha passat en d'altres jocs de Catalunya, aquest matí el Baix Llobregat, diversos jutjats també s'han llevat amb el seu accés ple de merda.
El CDR han tornat a actuar a les portes de jutjats de diferents municipis catalans, com per exemple Martorell, Gavà i Esplugues de Llobregat. En una de les fotografies que han difós a les xarxes socials es pot veure com actuen i també com col·loquen algunes pancartes en una piulada. Els comitès també han apuntat que no es pot normalitzar la situació a les portes del judici i han afegit que es mobilitzaran davant d'aquest fet. En el cas d'Esplugues, la reivindicació ha estat centrada en el cas de l'esplugui Adrià Carrasco, desplaçat a Brussel·les a causa de l'emissió d'una ordre de detenció per part de l'Audiència Nacional.
I molta atenció perquè l'antic rector de Constantí, Pere Llagostera, mort fa 2 anys, va abusar de nens durant dècades. Entre els qui han patit els abusos hi ha el bateria dels Pets, en Joan Reig, Daniel Rodríguez.
Segons relata una de les víctimes, Joan Maria Ramona, al Periódico, els atacs sexuals es van produir al Pirineu, en un refugi de la Vall de Boí, on els escolans marxaven d'excursió. Segons assegura Ramona, el mossèn va abusar d'una desena de menors des de 50 fins a finals dels 80. Parlem del 1960 fins a 1980. Ell mateix relata el tipus d'abusos que van patir, com ara refregaments, masturbacions i fins i tot fel·lacions. Joan Reig, qui també va ser abusat per aquest mossèn, ha explicat al mateix diari que la cançó Corbus, que forma part del nou disc dels Pets, és autobiogràfica. El tema relata els episodis que van patir aquests joves ara fa ja gairebé 50 anys. Mossèn Llagostera, que va morir el gener de 2017, havia estat en contacte amb nens de la població durant més de 3 dècades. En un comunicat, l'arquebisbat de Tarragona ha assegurat que no li consta cap denúncia ni indici contra el rector després que diverses víctimes hagin explicat els abusos en aquest diari. Tot i això, l'arquebisbat lamenta profundament el patiment de les víctimes i es posa a la seva disposició per escoltar-les, alhora que ha subratllat que està compromesa totalment en garantir la protecció dels menors, tal i com demana el Papa Francesc en aquesta matèria.
I la Fundació Plegadís organitza una nova jornada per conèixer la fauna marina hivernant del Delta de l'Ebre i, en particular, les espècies de vertebrats marins que estan en perill d'extinció a Catalunya. Judit Castells. Judit,
la població d'aus... Sí, sí.
Endavant.
La població d'aus aquàtiques al Delta de l'Ebre es manté estable, tot i que ha baixat la població d'algunes espècies molt vinculades als arrossars inundats. N'és el cas de la fredeluga, que ha baixat la seva població un 49%, i la daurada grossa, que l'ha disminuït un 54%. Això ha succeït després que des del 2011 s'hagi implantat l'assecament hivernal dels arrossars per lluitar contra el cargol poma. En nombre de població, destaca sobretot l'ànec coivert amb 66.847 exemplars, el xarxet comú amb 17.583 i l'ànec cullerot amb 16.960. Com a novetat, aquest hivern s'han detectat algunes espècies en perill d'extinció, entre les que destaquen l'ànec capblanc amb 6 exemplars i el morell xocolater amb 4. Cal destacar també que enguany s'han vist espècies que només apareixen en hiverns freds al nord i al centre d'Europa, com ara l'Eider amb 2 exemplars i el morell d'ulls grocs, que se n'ha visualitzat 1.
Navega amb el Far. El destacat de la jornada.
I molta atenció a les taques de petroli que han aparegut aquest cap de setmana a les zones del Cap de Creus i els Aiguamolls de l'Empordà. Cristina Cantal.
Així és, i suposadament provenen del xoc que va haver-hi a l'octubre entre dos vaixells mercants a la costa francesa de Còrsega. Hi ha prevista una neteja aquest proper diumenge 10 de febrer. En parlem amb el biòleg i tècnic del Patrimoni Natural del Parc Natural del Cap de Creus, Gerard Carrion.
Gerard Carrion, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina certesa teniu que això provingui d'aquesta topada entre aquests dos vaixells?
Bé, de fet, una certesa absoluta és impossible de tenir-la, però sí que les darreres setmanes i mesos és l'únic accident que hi ha hagut.
I, de fet, això de provenir d'un accident, no? No pot ser una neteja de sentina ni pot ser cap altre tipus de circumstància.
No, bueno, una neteja de sentines hauria de ser d'algun dipòsit d'algun vaixell que porti aquest tipus de material, no? I, bueno, avui en dia hi ha un control molt gran sobre aquest tipus de neteges i no... Bueno, es descarta totalment. Sí.
Sí, perquè a més, a banda del petroli, s'hi ha localitzat també un bidó, no?
Sí, bueno, s'ha... El que ens ha arribat a les nostres costes, i que almenys que nosaltres en tinguem coneixement, seria això, algunes taques petites de petroli, i llavors també hi ha un bidó blau que té bastant de capacitat, deu ser uns 25 litres o una cosa així, que sembla que estaria brut, però no sabem si és que havia contingut aquest tipus de material o si és que ha estat en contacte amb aquest material, aquesta mena de xapapote, i que per això ha quedat brut, no?
Mm-hmm. Aquestes restes de petroli s'han trobat en diverses cales d'aquesta zona del Cap de Creus, crec que des de Salqueria cap amunt, no?
Bueno, nosaltres teníem informació que s'havia detectat fins a les Illes, a Cadaqués, però de Salqueria fins a les Illes, però avui també ens han comunicat que se n'hauria trobat també a la zona de Cala Joncos, possiblement, i llavors també a les platges dels Aiguamolls de l'Empordà també hi hauria arribat. També fa unes setmanes va arribar també a taques d'aquest tipus a França, a la costa francesa. Aleshores, com que hi ha hagut una arribada escalonada, de primer a França i després cap aquí, és això el que fa pensar que és possible que vingui d'aquest accident de Sardenya, no?
Clar, quan jo he llegit la notícia i el fet de que es tenia més o menys indici de que això venia de Sardenya, la qüestió és, suposo que això s'ha de notificar al Ministeri d'Assumptes Exteriors i que demani explicacions al govern italià o al govern francès. Suposo que l'italià per la mala neteja i sobretot pel fet de que puguin fer-se càrrec de la malifeta, dels desperfectes, del mal que pugui fer aquest petroli a les nostres costes.
Això sí que no li sabria dir. No entra dintre del meu coneixement, la veritat.
Doncs, escolti'm, en tot cas, nosaltres, evidentment, el que farem serà preguntar-ho. Es dirigeix cap a la zona de la costa. En principi, heu organitzat pel proper cap de setmana unes jornades de neteja amb l'esperança de poder treure-ho. Amb quin sistema? Com es fa això? És a dir, vosaltres, allò individualment, com ho traureu, aquest petroli?
Sí. Bé, en primer lloc, corregir el fet que no s'ha detectat ara darrerament, sinó que a nosaltres ens va arribar que s'havia vist a les primeres taques, que era el mes de novembre. El que passa és que nosaltres no ens ho van comunicar fins a no sé si a finals de desembre o principis de gener. I llavors, nosaltres vam posar un coneixement de les persones que se n'encarreguen d'aquest tipus de coses. De fet, hi ha igual com hi ha l'Infocat o hi ha altres tipus de sistemes d'emergències de Catalunya per diverses urgències, doncs també n'hi ha un per aquest tipus d'esdeveniments, no? El que passa és que, com que no havia passat aquí aquest accident, doncs no es va activar.
És a dir, que vosaltres veu avisar, el que passa és que com que no hi havia certesa de que realment això fos produït davant de les nostres costes, ningú va moure un dit.
Més o menys seria això, perquè el sistema d'activació que hi ha és si passés l'accident en aquí, no? Sí. I com que no va ser aquest el cas, doncs clar. No. Aleshores, fins ara teníem això d'informació d'una sola cala que havia sigut afectada, a mesura que que hem pogut anar a recopilar més informació, hem pogut veure que estava més repartit, no, els efectes. I llavors el que es farà és, bé, primer aclarir que aquesta activitat no l'hem organitzat directament nosaltres hi col·laborem,
sí.
Però els que l'han organitzat són diverses entitats i empreses de Cadaqués que, veient aquesta problemàtica, doncs han decidit doncs de fer un pas endavant i fer una activitat en aquest sentit, no? Llavors nosaltres hi col·laborem com no pot ser tampoc d'altra manera.
Sí.
La forma de treball serà d'anar a fer dos grups de, sí, treball, un que anirà amb caiac i dues embarcacions, i un altre que anirà per terra,
mm,
i llavors es mirarà amb el caiac i les embarcacions, es mirarà aviam per mar, aviam si realment hi ha alguna afectació, que de moment no en tenim notícia,
sí,
i després els equips de terra farien la neteja a les cales. I llavors, una vegada s'arriben a l'escala, s'hauria de veure quines són les zones que estan més afectades. Llavors, però hem de tenir en compte que són taques, eh? No és com el xapapot i la idea que tenim de Galícia, no? Potser que era tot un continu i era petroli per tot arreu, sinó que són petites taques, que les més grans que hem vist poden arribar a fer uns 10 centímetres, més o menys, de diàmetre. I que més a la cala que hi ha una afectació més gran, nosaltres n'hem pogut veure menys de 10 de taques d'aquest tipus. No?
D'acord.
Aleshores, no és una afectació tan significativa, però sí que és veritat que, bueno, que si es pot retirar i, a més, es pot fer ràpidament, doncs millor.
Molt millor.
Llavors, una vegada tens la galeta, sobretot a sobre de roques,
sí,
o aquestes de vegetació, doncs és rascar-ho amb una paleta i dintre d'una bossa de plàstic i emportar-s'ho.
Doncs, Gerard, en tot cas, recordarem per la gent que vulgui participar-hi aquest proper cap de setmana. Moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
A reveure. Molt bona tarda.
Ràdio Arenys.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de Portes Obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 10 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 10 de febrer us esperem a partir de 11:15 del matí i fins a 14:45 de la tarda. Per poder assistir-hi, cal fer la inscripció a montessoripalaumontgrí.com.
Abona't a la T5. Si ets seguidor incondicional de l'Espaiter i vas habitualment a veure els espectacles de la programació estable, et proposem l'abonament T5, on podràs escollir 5 espectacles d'un llistat d'11. Per si no ens tornem a veure, musical, dissabte 9 de febrer. Cobla Montgrins, homenatge a Pere Rigau, dissabte 23 de febrer. JP, Bimeni and the Black Bells, Black Music Festival, dissabte 9 de març. Shirley Valentine, de Willie Russell, dissabte 16 de març. Hi ha res més avorrit que una princesa rosa? Dissabte 30 de març. El preu d'Arthur Miller, dissabte 6 d'abril. Biflats, Humus Man, dissabte 13 d'abril. La Traviata, Orquestra Martini Soler, dissabte 20 d'abril. Escape Room, de Joel Joan i Héctor Claramunt, dissabte 27 d'abril. Muerte en el Nilo, d'Agatha Christie, dissabte 11 de maig. El flautista de Hamelin, diumenge 19 de maig. Recorda, abonament T5. Per només 50 euros gaudiràs de 5 espectacles amb uns descomptes extraordinaris. Ho pots adquirir a l'Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i espaiter.cat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. És dilluns i mentre tothom fa el repàs dels resultats del cap de setmana, no? Que sí, que tants gols, que sí, tants punts, que sí, tantes touchdowns, avui és dia de touchdowns, que sí, tants assajos, perquè també hi ha hagut sis nacions de rugby, nosaltres ens dediquem a lo nostre, que és el repàs dels resultats dels esports nàutics, dels esports marítims, dels esports mariners. I si us sembla, comencem pel que ha succeït aquest cap de setmana al quart trofeu president del Club Nàutic, el Garraf. Ivan Fernández.
La quarta edició del trofeu president es va poder celebrar, tot i que amb alguns problemes. Dissabte es van poder disputar tres proves amb unes condicions meteorològiques molt dures, mentre que les regates previstes per ahir diumenge es van haver de suspendre per la inestabilitat del vent. Per tant, de les 80 embarcacions confirmades, només una trentena de participants van poder sortir a navegar. De fet, només els regatistes de l'Acer 4.7 i l'Acer Radial van disputar les seves proves aquest cap de setmana. D'aquesta manera, en la categoria masculina de l'Àser 4.7, Miguel Cairo del Club Nàutic Salou es va endur la primera plaça, mentre que l'or femení va ser per Mariona Rahola del Club Nàutic Albalís. En l'Àser Radial femení, Elia Miquel del Club Nàutic Vilassar de Mar va fer-se amb la primera posició, i en masculí, or pel basc Javier Amondarain del Club Nàutic Hondarribia.
I, mentretant, parlem dels més de 250 participants al primer Open Internacional de Marxa Aquàtica de Roses, tot i el mal temps que ha fet. Cristina Cantal.
La platja de Santa Margarita de Roses ha acollit aquest cap de setmana el primer Open Internacional de Marxa Aquàtica organitzat per l'associació excursionista Cabirols, amb la complicitat també de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i la Federació Francesa de Senderisme. 253 esportistes provenents de França, Itàlia, Tunísia i Catalunya han pres part d'aquesta peculiar prova que dissabte va poder cobrir tot el seu programa competitiu dins de l'aigua, tot i el mal temps. Josep Joan Coucelo, president de l'associació Cabirols, detalla com va anar la competició.
Les proves eren de 400 i de 100, i hi havia modalitats d'homes, dones i mixtes. En categories de dones va guanyar una dona que és de les millors que hi ha, que es diu Sophie Chipon, i després també en categoria masculina, a part d'un francès, també en diversos equips tunisians van guanyar, que també són grans especialistes en això.
Diumenge, l'intent de rècord del món es va haver de suspendre perquè no es complien les exigències marcades per Capitania Marítima. El fort temporal amb vents de més de 50 quilòmetres continguts i ratxes que s'apropaven als 100 quilòmetres per hora, sumat al malestar del mar, va obligar l'organització a suspendre el possible rècord que estava previst. Tot i aquests consells, hem de dir que 167 valents de la Federació Francesa van realitzar una caminada curta a l'aigua. La FEC trasllada a Salou el segon Open Internacional de Marxa Aquàtica de Catalunya, que celebrarà el maig del 2020 dins del mar de la segona edició del Catalonia Trek Festival, que es farà a la Costa Daurada.
I mentretant, aquest cap de setmana s'ha celebrat el Campionat de Catalunya d'hivern de natació en piscina curta i a la vi. Isabel González.
El campionat s'ha celebrat aquest cap de setmana a Lloret de Mar, en sessions de matí i tarda. Un total de 66 clubs d'arreu de Catalunya han participat en les diferents categories que s'hi havien establert, com proves de lliures, braça, esquena, papallona, estils lliure relleu i estils relleu.
I el 50... I recordeu que ens en parlàvem la setmana passada, eh? Celebrada la 52a edició de la Festa de la Vela Catalana amb una participació de més de 400 persones. I atenció, perquè tenim ja els noms dels esportistes triats com a millor navegants de l'any 2018.
Han estat Bàrbara Cornudella, del Club Nàutic Albalís, i Jordi Xamar, del Club Nàutic Cambrils. Un acte que ha volgut posar en valor els èxits aconseguits aquest passat 2018, amb un total de 7 podis mundials, 19 podis europeus, 16 campionats d'Espanya i més de 20 campions de Catalunya. És per això que s'han lliurat també els premis a tots aquells regatistes que han aconseguit alguna d'aquestes fites durant aquest 2018. Alhora s'han atorgat distincions especials a comodors, secretaris de classe, creueristes, distincions d'honor altres mitjans de comunicació també, i a tots aquells clubs que complien 50 i 75 anys. També s'ha reconegut la gran tasca que duen a terme els clubs catalans amb les veles de platí, or, argent i bronze.
I mira, ara en parlaves tu d'ell, precisament. El regatista del Club Nàutic Cambrils, el Jordi Chamar, i el seu company d'equip, el Nico Rodríguez, s'han proclamat, de fet ho van fer ahir, campions del món en 470 a la World Cup Series disputada a Miami. Daniel Rodríguez.
Als Estats Units, Chamar va arribar a la fase de la Medal Race com a líder després de la penalització imposada als suecs Anton Dahlberg i Frederik Bergström per una desqualificació en la segona regata de dissabte que els va fer baixar al segon lloc. Cal destacar la importància i dificultat d'aquest campionat en el que hi han participat, atenció, 665 regatistes de 62 països d'arreu del món i 450 embarcacions, entre les quals hi havia fins a 34 medallistes olímpics. Déu-n'hi-do quedar en aquesta primera posició. Aquesta Copa del Món en 470 de Chamar tanca doncs, una setmana, com ara apuntàveu, d'èxits, que es va iniciar amb el Premi de Millor Navegant de l'Any de la Federació Catalana de Vela. En la competició a Miami també hi van participar les regatistes de Cambrils, Carla i Marta Munté, en la classe 49er FX, aconseguint finalitzar en una 24a posició més que meritòria, i també Mont Canyelles en la classe Láser Estàndard, finalitzant en la 65a posició i a punt d'aconseguir la classificació pel grup or.
Segueix la llum del far.
Mentre nosaltres fem programa. Ara mateix, en aquests precisos moments, es negocia contrarrellotge a la Comissió Europea, al Parlament Europeu i als Estats membres, Espanya, França e Itàlia, un pla multianual de pesca per espècies demersals com, com el lluç, el salmonete o les gambes al Mediterrani Occidental. Aquest pla ha de determinar els recursos i l'ecosistema del que depenen aquestes espècies. Hi ha diverses propostes, però entre les propostes que procedeixen del Parlament Europeu sobre la possibilitat de desenvolupar la cogestió pesquera local a l'estat espanyol. Incomprensiblement, l'estat espanyol, precisament, és el que està bloquejant la tirada endavant d'aquesta cogestió. Deixeu-me que ho pregunti i, en tot cas, deixeu-me explicar-ho adequadament. Per això saludem el Raül García, que és membre de l'entitat ecologista WWF i persona que sovint ens ajuda a entendre aquest tipus de negociacions. Raül García, molt bona tarda, benvingut. Buenas tardes.
Hola, bona tarda.
No lo entiendo, Raúl, a ver si nos lo explicas. Es decir, estamos intentando implementar la cogestión aquí en el Mediterráneo. Parece que ahora todo el mundo nos compra el proyecto y cuando llega el momento de defenderlo delante de Europa, ¿es precisamente el Estado español el que no lo defiende?
Vaya, pues pensé que vosotros me ibais a ayudar a entenderlo, porque realmente es muy difícil de entender. Desde los años 80 hay modelos de cogestión en el Estado, empezando por Galicia y los sistemas de marisqueo, muy bien asentados, muy bien estudiados, forman parte clave de la bibliografía internacional científica en estos modelos descentralizados de gestión pesquera. Y en el Mediterráneo se está avanzando a una velocidad impresionante, sobre todo en Cataluña o en Baleares, y efectivamente se ha convertido en un modelo internacional que está promoviendo la FAO, está promoviendo las Naciones Unidas y en concreto la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de manera vinculante acaba de aprobar en octubre, con el apoyo del gobierno español, una estrategia para la pesca artesanal donde explícitamente se menciona y se apoya la cogestión. No lo entendemos, realmente no les podría dar un razonamiento o alguna explicación. Sabemos que hay problemas a nivel de visión desde la Secretaría de Pesca con alguno de estos modelos, los dejan trabajar, los dejan desarrollar, pero no quieren oír de ninguna manera la palabra ecogestión. Sin duda es una visión muy centralista, muy decimonónica, me atrevo a decir incluso, porque el consenso a nivel de tanto del sector pesquero como del mundo científico, de autoridades locales, autonómicas, etcétera, es un consenso de un grado elevadísimo, ¿no? Debe tener que ver con algún problema de competencias, con algún problema de asentamiento en la visión esta centralista que tienen la Secretaría de Pesca, pero en la práctica es un problema para poder seguir avanzando, es un problema para que puedan colaborar las administraciones a la hora de desarrollar estos modelos, que es de lo poquito que sabemos que está funcionando en el Mediterráneo.
Mira, esta mañana o este mediodía, precisamente leyendo la noticia, voy a apretar todavía o a liar todavía más el nudo, para que todavía sea más difícil de entender. Precisamente leyendo la noticia decía, pero yo me sorprende porque el gobierno de España lo preside Pedro Sánchez, socialista, ¿no? con ministros socialistas, y escuchaba, he ido a continuidad, bueno, a las grabaciones de otros programas anteriores, y he ido a buscar a una entrevista que hicimos hace unos meses a Clara Aguilera, que es eurodiputada socialista, en representación del Estado español, de Almería, si no recuerdo mal que me dijo, de la zona de Almería, andaluza, y repito, socialista, y decía esto respecto a la cogestión.
Por primera vez llevar a cabo en un reglamento la figura de la cogestión pesquera, que ahí ustedes tienen buenos ejemplos en Cataluña de cogestión pesquera, que es algo que hasta ahora se estaba haciendo en algunas zonas, pero no había entrado en ningún reglamento comunitario. Yo me parece que ya es hora de que regulemos jurídicamente una posibilidad que es que el sector sea corresponsable de las decisiones que se toman también sobre su caladero, y por eso yo creo firmemente en el futuro del modelo de cogestión. Eso también lo hemos llevado a cabo, ya digo, por primera vez en un reglamento va a entrar este sistema a funcionar.
Por tanto, hasta la representante española en la Comisión Europea, socialista para más señas, está a favor de la cogestión. O sea que es cuestión única y exclusivamente del gobierno de España y del ministerio en concreto.
Efectivamente, Clara Aguilera es del Partido Socialista, es la ponente por parte del Parlamento Europeo y está defendiendo con uñas y dientes esta tarde, en estos momentos, que salga ese elemento de cogestión, y son otras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista, donde, bueno, hace ya mucho tiempo que han visto los beneficios de apostar por esta vía. Es una cuestión muy, muy de la Secretaría de Pesca, y nos tememos que en concreto de algunos funcionarios que no han informado adecuadamente, que están intoxicando, por lo que sabemos, las discusiones políticas con informaciones que no son veraces. Y bueno, hemos tratado esta semana de elevar la presión. No sé si habremos llegado a tiempo para esta tarde, pero desde luego esta discusión ya está abierta a nivel de todo el Estado. Y espero, bueno, que podamos unir fuerzas todos aquellos que creemos con este modelo participativo y transparente y que rinde cuentas, pues podamos convencer a la Secretaría de Pesca de que es el futuro y que no pueden seguir poniendo piedras en el camino.
A menudo se habla de la política europea, de este mapa, ¿no? De política y de permisos de pesca. En este caso hablábamos de especies muy concretas, hablamos de las demersales, ¿no? Hasta ahora habíamos hablado del pescado azul, sobre todo, ¿no? De la sardina y tal. Ahora nos vamos a otras pesqueras más concretas, diferentes. Lo digo porque parece que estemos en un bucle de ir hablando todo el rato de lo mismo, pero en realidad vamos cambiando de tipología de pez, ¿no? De tipología de pesca.
Efectivamente, a nivel de la Unión Europea y a partir de la política pesquera aprobada en el 2013, hay que desarrollar lo que se llaman planes multianuales de todo tipo de pesquerías, ¿no? En el Atlántico, en el Báltico se ha ido más adelantado, en el Mediterráneo la Comisión Europea realmente se ha retrasado demasiado porque tenemos compromisos muy claros en cuanto a pesca sostenible para el año 2020, pero hasta el año pasado no han hecho una propuesta, por ejemplo, para pesquerías demersales, que son, por ejemplo, la merluza, las gambas, los salmonetes. Ya se ha avanzado en los pequeños pelágicos, la sardina, los jureles, ese otro tipo de grupos de especies. pero esta herramienta es válido para todos. A veces en la Secretaría, no, en el Sonso funciona muy bien, o en la Gamba de Palamós, pero esto no funcionaría en otro lado. Pero ¿por qué dicen eso? Si ellos no lo han testado, lo estamos testando otros, lo están testando otras administraciones, y claro que puede funcionar en cualquier pesquería, por lo menos del ámbito en aguas que llamamos aguas europeas, aguas domésticas. Otra cuestión serían pesquerías internacionales. Bueno, este en concreto afectaría a Italia, Francia y España, para todas esas especies que están cerca del fondo, que llamamos demersales. Si bien nos guiamos solo por tres o cuatro especies, en realidad las medidas técnicas que se están discutiendo van a afectar al conjunto de pesquerías o de especies que están en esos fondos próximos al fondo, digamos.
De aprobarse lo que todos queremos que se apruebe, que es el modelo de cogestión, si finalmente se desbloquea y se tira para adelante este modelo, ¿para cuántos años? Es decir, ¿esto es para dos, tres, cuatro años vista?
No, esto es ya, digamos, para entre siempre. Comillas, indefinido. Vale. Esto se convertirá en la política pesquera en Mediterráneo. En este caso, para las aguas que he comentado, se revisará, se evaluará, se han marcado, se están, bueno, está en estos momentos negociándolos, pero el alcanzar el rendimiento máximo sostenible, que en principio se debería alcanzar en el 2020, pero bueno, es a todas luces imposible, pues están hablando entre 2023, 2025, se evaluarán anual o bianualmente cómo va, pero digamos que es la estructura que nos queda. Y como es muy difícil dar con medidas válidas para una región del mar tan grande, por eso creemos que la cogestión es un elemento básico, porque eso nos va a permitir acercarnos mucho más a la realidad de la pesquería, buscar medidas técnicas o estrategias paralelas de comercialización o de dinamización de los puertos pesqueros más acordes con la situación, porque no tenemos por qué coincidir, obviamente, en cuanto a cómo están las pesquerías italianas, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que es lo más importante que va a suceder en el Mediterráneo en los muchos años, hasta a no ser que fallen estos planes, si la Comisión Europea decida por cerrar incluso las pesquerías en aquellos casos que estén en peor situación. Bueno, mi confianza es que con lo que salga hoy, que yo ya soy franco, cansado de estas discusiones, que salga algo, por favor, nos pongamos o sigamos trabajando ya sobre el terreno en buscar esas soluciones locales, que bueno, pues en Cataluña se está avanzando mucho con el sector y en otras zonas, es mi esperanza en estos momentos, ¿no?
Aquí hay dos cuestiones. Por un lado, el otro día hablaba en Petit Comité, aquella conversación de cafetería, con un responsable de las cofradías en Cataluña, se me mostraba muy preocupado, sobre todo porque, bueno, tienen el presentimiento de que Europa va a por el arrastre. Dicen, si cae el arrastre, cae el resto de artes. Dice, porque todas las cofradías y todo se aguanta básicamente por el arrastre. Por un lado esto, y por el otro, Tudela aquí en Cataluña, el responsable de pesca aquí en Cataluña, esta mañana, por ejemplo, se entrevistaba con gente de Mallorca, ha habido un encuentro bilateral, y vaya, las veces que hemos hablado con él, y el viernes fue la última, van a un fire, van a tope con el tema de las cogestiones. Es decir, vamos, aquí parece que vaya, que Europa decide lo que quiere, que lo tenemos claro, y vamos para allá.
Efectivamente, en cuanto al arrastre, a ver, sin duda es la pesquería más afectada por este plan, pero no solo, este plan afecta a cualquier, en principio, cualquier barco que alcance un porcentaje determinado de algunas de estas especies, ¿no? No sé si quedará en el 10% al tener, ¿no?, pesquerías tan mixtas, tan diversas. No es que haya grandes cantidades diariamente de ninguna de estas especies. Es verdad que la discusión, bueno, también en parte responsabilidad de las ONGs, se ha ensuciado un poco en demasía y no hemos ido al grano. O sea, el arrastre es sin duda el arte, la pesquería que tiene más retos por la naturaleza del mismo, su capacidad de pesca, pero ni mucho menos es el único problema. Hay que gestionar bien todas las pesquerías. El arrastre lleva ya algunos años, no en todas partes, pero en muchos puertos, que son conscientes de estos retos que tienen más retos que el resto de pesquerías, y trabajando para tratar de mitigar ese impacto. Por eso es muy importante definir en qué zonas se puede operar, en qué zonas, que de momento lo están haciendo voluntariamente muchos pescadores, como cerrar zonas para los juveniles de merluza. Esa forma de trabajar es la que sabemos que va a dar resultados. Y la preocupación hacia el arrastre viene de su, digamos, de su influencia económica en los puertos. Actualmente no es necesariamente la norma en todo el Mediterráneo, me refiero Grecia, Croacia, son otros casos, pero en el caso nuestro tiene un peso muy importante en las cofradías. Entonces, aunque haya más tipos de flotas y barcos en un mismo puerto, actualmente la mayoría de las cofradías las mantiene económicamente el arrastre. Por eso, bueno, pues obviamente comprendemos que estamos hablando al final de una transición ecológica. Hay un ministerio de transición ecológica para otros muchos aspectos económicos. Aquí hay que hacer una transición ecológica, tratar de mitigar al máximo el impacto no solo del arrastre, sino del resto de artes, que ojo que tenemos muchos problemas también en otros aparejos, y eso debe ser digamos compatible con mantener la importancia social y económica, porque no ganamos demasiado si bien conseguimos salvar los recursos y los ecosistemas, pero nos quedamos sin flota. Eso es una preocupación que compartimos. Proteína se consume, proteína la acabaríamos trayendo del pescado de otros países o de la acuicultura, con problemas a menudo tan importantes o mayores que la pesca, por suerte, la buena noticia es que si la gestionamos bien, sabemos que funciona. Otros retos ambientales son más complicados, pero la pesca sabemos cómo hacerlo bien.
Raúl, te agradezco mucho que nos lo hayas contado. Estaremos atentos esta tarde de lo que se pueda decidir y, en todo caso, si te parece, lo comentamos. Raúl García, muchísimas gracias y buen trabajo.
Moltes gràcies.
Gràcies, fins després. A reveure. Des de WWF, l'entitat ecologista, ajudant-nos a entendre això que s'està negociant actualment, a hores d'ara, a la seu del Parlament Europeu. Són dos W, no tres, és veritat. L'altre és una adreça de correu, una adreça d'internet. Deixeu-me anar a Salvament Marítim. Porque os lo contábamos el viernes pasado. Los radares de los aviones de salvamento marítimo llevan 5 meses sin funcionar. Y no solo eso, sino que además el personal de salvamento marítimo en la zona del estrecho está siendo sustituido por miembros de la Guardia Civil. Son complicadas de entender y de explicar. Por eso, pues nos vamos precisamente a la zona donde está sucediendo todo, nos vamos a la zona del estrecho y saludamos al responsable de CGT de Salvamento Marítimo, a Ismael Furio. Ismael, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Dos cuestiones. Primera, ¿cómo se explica lo de los radares de los aviones y lo de que ahora ya no van con radar, sino que vais mirando por la ventana?
Bueno, ahora no, hace ya un año. Los compañeros de la flota aérea... Bueno, pues ya nos advirtieron de que estaban teniendo averías en los equipos de radar de búsqueda. Es importante saber que los aviones llevan tres radares, como sí que decía el ministro en prensa, pero es también muy importante saber que uno de estos radares no puede sustituir al otro. Cada uno cumple sus funciones muy específicas. En concreto, el radar de búsqueda que llevan los aviones que han estado operando en el estrecho, pues ya hace, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, un año que dejaron de funcionar. Esto se debe a que estos equipos son estadounidenses. Las piezas de repuesto que necesitan estos equipos las suministra una empresa que parece ser que es de las que está en la famosa lista que el presidente de Estados Unidos ha hecho como que ha declarado empresa no amiga o que no puede abastecer de estos repuestos. Y esto ha sido lo que ha hecho que estos equipos se queden sin operatividad desde hace tiempo, con lo cual nos obliga o les obliga a los compañeros de flota aérea a realizar estas búsquedas a vista o con los otros radares que, ya os digo, que ni de lejos pueden suplir, vamos, de ninguna de las maneras se puede considerar un radar de búsqueda para este tipo de búsquedas.
Esto, claro, teniendo en cuenta las circunstancias y la situación que se vive actualmente en el estrecho, pues es un tiro en el pie, vamos.
Es una merma de capacidad de trabajo enorme, porque la búsqueda en el estrecho consiste en que muchas veces los avisos de llegada de cualquier tipo de embarcación, ya no solo de pateras, de cualquier tipo de embarcación que está en problemas, porque es importante recordar que Salvamento Marítimo, pues además de rescatar pateras, estamos para atender a cualquier náufrago en la mar, ¿no? Pateras, pesqueros, windsurfistas o cualquier persona que esté en apuros. Estos avisos la mayoría de las veces se producen por vía telefónica o por detecciones de otras embarcaciones. Entonces es el propio Centro de Coordinación de Emergencias el que nos alerta o el que nos activa para que salgamos a realizar esta búsqueda. El avión para nosotros es nuestros ojos, es decir, nos facilita y reduce los tiempos de búsqueda de una forma excepcional. El avión, al trabajar a tanta altura, le permite tener una visión que nosotros desde el horizonte de la mar no podemos tener, ni muchísimo menos. Para nosotros, localizar una patera a veces que se encuentra a unos centenares de metros de nuestra proa, si las condiciones de mar y de viento hacen que sea un poco elevada la mar, a veces a centenares de metros de ella somos incapaces de distinguirla porque la tapan las propias olas. En el caso de estos aviones, pues con su radar de búsqueda eran capaces de realizar calles de búsqueda. Cuando la torre de control nos da una zona de búsqueda, suelen ser zonas muy amplias, evidentemente. El avistamiento de una patera a veces pues te dan unas coordenadas al sur de la isla de Alborán, al norte de donde sea, o con unas coordenadas, pero esto requiere una búsqueda en una zona muy amplia que se extiende. Entonces el avión lo que hace son calles que va peinando. Si las peina con un radar, en el mejor de los casos esas calles pueden tener 20 millas, que serían casi 40 kilómetros en cada una de sus pasadas. Si uno lo hace sin radar, lo hace con los medios que cuentan ahora, esas calles se reducen a 2 millas. O sea, la reducción es de 10 veces. Esto, pues, evidentemente, creo que cualquiera puede darse cuenta de que la capacidad de búsqueda y la capacidad de respuesta se reduce, pues en una barbaridad.
Además de esto, se añade que se está embarcando, en vez de personal formado, guardias civiles en los barcos.
Sí, en principio, Salvamento Marítimo contaba desde hacía años con un acuerdo de colaboración firmado con Guardia Civil y de hecho, en varias ocasiones se han embarcado, pero no ha sido, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora. Es decir, hasta ahora ese acuerdo de colaboración pues iba más allá de que si en alguna ocasión hacía falta contar con el apoyo puntual de algún miembro de la Guardia Civil, pues sí que ha embarcado a bordo. Igual que, bueno, que nosotros hemos ayudado, porque esos acuerdos de colaboración entre entes públicos existen, evidentemente. En este caso es diferente. En este caso lo que se ha hecho es habilitarles, para que nos entendamos, un camarote a bordo de un buque que se está desplazando hoy mismo a la zona del Clara Campo Amor.
Ismael.
Y que pasen a... Sí, perdón.
Permíteme un segundo.
Radio La Escala.
La Xarxa.
Separats tiren la canya a prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres, apareixen quan és fosc, els lleoners ambulants i un camell fa l'agost. A l'estació de Sants, exbolingues reciclats, disfressats de runners, periodistes cremats que viuen de fer banners, arribant a Ciutat Vella, cantautors que ja no canten i a la porta de l'ovella. Quatre guiris no s'aguanten, aturats amb tres carreres, enxufats que només cobren regalets per les aceres, jubilats que maniobren, policia, un carreró, ara han perdut el control amb un grup de percussió prop de la plaça del Sol, perquè tombin els turistes, la Rambla l'han tunejat, ja no queden artistes, els músics han marxat, quatre xinos fent retrats, canaletes ja s'allunya i no queden indignats a la plaça Catalunya.
Quan es torna la rutina, el
el caòtic barri gòtic, uns nens amb monopatí van buscant algun narcòtic per arribar al dematí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.